Mans Unides recolzem projectes contra la fam a 60 països. T'hi compromets? Truca al 900-811-888.
La violència és l'últim refugi de l'incompetent.
Isaac Asimov, escriptor.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit, salutacions també del Jordi Carretero avui a les vies de so, el David García a la producció i la Marta González i el Pol Brugaroles a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Ens preguntem avui què hi ha de la recuperació econòmica. És una qüestió que ens fa pensar especialment des de fa un any aproximadament en què els nostres responsables polítics a Catalunya i al conjunt de l'Estat ens estan dient que millora la situació, que anem millor. No caurem en aquella frase simplista d'Espanya va bé, però sí que pensarem en com pot ser per a nosaltres aquesta millora. Per exemple, el Banc Central Europeu mantenia la setmana passada els tipus d'interès en el 0% malgrat l'augment de la inflació. Un increment que, tot i que pugui semblar negatiu per a algunes butxaques, és globalment positiu per a l'economia, perquè el que no anava gens bé era la inflació negativa o la deflació, és a dir, aquest creixement negatiu que anàvem tenint amb moltes dades interanuals, amb molts índexs i també mensuals. La importància de garantir els drets del consumidor avui, en el Dia Mundial d'aquest apartat, i redistribuir els recursos en un moment delicat per a les famílies que han patit més la crisi és el gran repte d'un moment que avui volem afrontar a la nostra taula i que volem, sobretot, que sigui una realitat en el dia a dia, en la vida econòmica, política i social del país. Amb la mirada posada també en les dades de l'atur que anem coneixent cada mes, de les quals al febrer coneixíem ara fa pocs dies, precisament també mantenim l'atur a nivell de l'Estat espanyol aproximadament en el 18%, 17-18%, i la seva incidència en la confiança i en l'economia en general també és una qüestió que volem tractar. Ens acompanyen per fer-ho Iván González, economista i màster en economia social. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
També tenim amb nosaltres el també economista Josep Lluís Marriera. Bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda a tots.
I un tercer economista, expresident de Justícia i Pau a Catalunya i professor emèrit de la Universitat Autònoma, és Arcadi Oliveres, que també és prou conegut per tots vosaltres, amics oients. Arcadi Oliveres, bona tarda.
Bona tarda, en aquesta mena de trobada d'economistes que fem aquí.
Sí, trobada d'economistes. Jo anava a dir, ja puc marxar, perquè avui vostès diran moltes coses de les que creuen que ens poden ajudar a entendre com és la situació actual. Tenim una pregunta que des de les 8 del matí us fem, amics oients, a través de radioestel.cat, i sobre la qual podeu respondre ara, us demanem especialment que ho feu ara, però també en les properes hores fins demà a les 8 del matí. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui us preguntem, notes personalment la recuperació econòmica de les grans xifres? Podeu optar entre tres opcions. Sí, he patit molt durant aquesta crisi, però ara vaig millor. No, pateixo encara més ara per l'efecte acumulat de la recessió. O bé, no, gràcies a Déu, no he notat res ni abans ni ara. Fins ara l'opció més votada és amb un 50%. Sí, he patit molt durant aquesta crisi, però ara vaig millor. Podeu optar per una opció, podeu fer-nos els vostres comentaris personals i directes a través de radioestel.cat.
Gràcies, Marta. Aquestes dades que ens donava ara la Marta no són les definitives, un 50% a favor de la primera opció, però també hi ha molta gent que està votant, per exemple, per la segona, el fet que ara estan patint més alguns que no pas abans, contràriament al que podria semblar. Bé, amb els principals indicadors, que no sé si pels no entesos podem o poden valorar vostès, quins són els més importants? El dels tipus d'interès és molt important. El de l'atur segurament encara més. Hem baixat la barrera psicològica del 20%, però encara és molt alt l'atur a Catalunya i a Espanya. Com veuen ara mateix l'economia? Pregunta general per començar.
Home, jo, bona tarda de nou. Jo el que primer diria és que jo explicaria als oients que hi ha dues recuperacions diferents. La recuperació dels grans números, la recuperació macroeconòmica, si li vol dir així, que és una recuperació evident. Després entraré en detalls si és minsa, si va pel bon camí, si s'hauria de fer d'una altra manera, però existeix. I la recuperació del dia a dia, o la recuperació de micro, més del ciutadà. O que aquí ja entrem en un perill que és no només parlar de números, sinó parlar de sensacions. I aquí està aquest perill, no? Pensem que la recuperació com a tal, com a tal, no és d'aquest any ni de l'any passat, sinó que ja fa uns anys que en el conjunt del país, i ara parlo en la versió macro, va millorant aquests números. Tu abans parlaves de la inflació. És veritat que la inflació ha anat pujant. És veritat també que aquesta no ha arribat a el que el Banc Central Europeu tenia com a fita, que és aquest 2% famós. Vale, mai ha arribat. Em sembla que, si no estic errat, el 2016 estava sobre l'1,6 o 1,7%, vale? I les previsions del 17 i 18 eren similars.
És a dir, que no sembla que s'hagi de descontrolar tampoc la inflació, que aquest és un altre perill. Igual que és un perill la deflació, també per sobre del 3, 4 o 5% és perillosa.
En principi, les previsions és que continuï més o menys com fins ara. No arriben a aquest 2% desitjat, però sobre aquest 1,6, 1,7... en aquests dos propers anys, no? Que sempre el Banc Central Europeu sempre es fixa dates a 2 anys vista, que són dates que es poden veure més o menys l'evolució de l'economia, no? Partint d'aquesta base, hi ha moltes variants, no només la inflació, també parlem de salaris, com deies tu abans, no? Uh-huh. Aquí Espanya té un problema, o sigui, el salari com a tal és un salari comparat amb altres països europeus baix. També és veritat, jo llegia amb el dossier que ens donaves fa un poquet, i parafrasejaré, si se'm permet, en una intervenció de José María Vera, d'Intermon Oxfam, que la signo ara mateix. El modelo económico en España tiene un doble problema. Se genera una altra desigualdad de mercado, sobretot por la fragilidad del empleo y la caída salarial. És cert, o sigui, vull dir, ara també tenia uns altres números aquí per llegir-vos en un altre moment, que són del professor Niño Becerra, que deia que en els últims anys el salari mitjà espanyol ha pujat un 4,9%. Un 4,9%, salari mitjà parlem sempre, eh? Vale? Després parlarem, si voleu, de que els salaris baixos han pujat menys, els salaris alts han pujat més, això és una altra història. Però el salari mitjà és una mitjana de 75 euros anuals. Què fem amb 75 euros anuals?
No és res, per dir-ho d'alguna manera. Bé, senyors, més qüestions sobre el seu diagnòstic. El senyor Marriera.
Bé, jo estic molt d'acord amb moltes coses que has dit, Ivan. Jo distingiria molt el tema macroeconòmic del tema de la preocupació de les persones, no? Sí. El tema macroeconòmic, estic totalment d'acord en que es veuen algunes xifres que van millorant i que donen una certa esperança i expectatives, però, cuidado, aquestes xifres no arriben a la població. I no arriben per diverses raons. Jo distingiria una miqueta dos tipus de persones, no? Les persones que són els empresaris o propietaris de béns de producció, que són els que d'alguna forma milloren. És a dir, aquests propietaris de béns de producció són els que d'alguna forma tenen una mà d'obra que actualment pues, la tenen a uns salaris molt baixos, i això els hi representa també uns beneficis importants. Per tant, en aquesta situació, aquestes persones empresàries pues, es troben en una situació molt millor que abans. Però, per una altra banda, hi ha els assalariats i els pensionistes que, per una forma, aquesta gent, els seus salaris no han augmentat, les seves pensions tampoc han augmentat. I també hem de tindre en compte que dintre d'aquestes persones hi ha dos tipus de persones. Hi ha les que estaven endeutades i les que continuen estant endeutades. És a dir, la persona que d'alguna forma està endeutada, els tipus d'interès baixos pues, encara se'n pot anar movent, perquè dius, bueno, si siguessin molt alts pues, ja seria impossible, però tenim en compte que en aquests últims anys hi ha hagut una certa població que estava endeutada i ha deixat d'estar endeutada. És a dir, que ha anat acabant de pagar els seus deutes i d'alguna forma respira una mica. Ara, la persona que continua estant endeutada doncs ja és la situació pitjor, no? Espanya, en general, es pot dir que és el segon país de la Unió Europea que més ha augmentat la bretxa entre els rics i els pobres. Des que va estallar la crisi, se segueix augmentant, malgrat que els últims anys hi hagi un cert creixement econòmic, no? Aquí hi ha una feminització de la pobresa. Hi ha que l'1% dels treballadors cobra 3 vegades més que el reste. Les 3 persones més riques d'Espanya acumulen la riquesa del 30% més pobre. El 10% dels espanyols més rics concentren més riquesa, un 51,2% del reste de la població. Els salaris més baixos han baixat durant aquests últims anys un 28%. Hi ha una alta precarietat en quant a les feines, i el sistema fiscal actual espanyol promou certa desigualtat. Les famílies suporten el 80% o un 84% de la recaudació i les empreses pues, suporten un 13%. Aquesta, jo diria, a grans rasgos una miqueta la situació, no?
Bé, doncs això és el que ens destaca Josep Lluís Marriera. Senyor Arcadi Oliveres.
Bé, no puc altra cosa que estar d'acord amb el que han dit els meus companys.
Hi ha certa unanimitat de fons, de partida, eh?
Jo diria que certament és així. Evidentment, ens diuen que les grandades són favorables, però jo aquí també començaria a qüestionar la validesa d'aquestes xifres macroeconòmiques. Es diu, el PIB augmenta, no ho dubtem, però ens diuen com es reparteix. I ara mateix, acaben dient els meus companys, que el repartiment és cada vegada pitjor, amb la qual cosa això no vol dir que benestar sigui més gran. Per altra vegada ens diuen les xifres d'atur baixen. Potser sigui cert, però quin tipus de treballs precaris es donen a canvi d'aquesta disminució de l'atur? També és una cosa que haurien de veure. Per tant, fins i tot, des del punt de vista macroeconòmic, jo no estaria segur que les xifres diguin que anem millor. I per descomptat, des del punt de vista de les famílies i de les persones, la situació és bastant pitjor, només cal veure els informes continuats de Càritas, vinculats als informes de FOESA, de quina manera parlen, doncs, de la gent que està, avui en dia, en pitjor situació que abans de començar la crisi, de quina manera hi ha moltes famílies en les quals no hi ha ni una sola persona que tingui ingrés, de quina manera el risc de la pobresa ha augmentat, i per tant jo diria que ens traiem de sobre aquest discurs triomfalista i comencem a pensar de quina manera es poden arreglar les coses. I una manera que poden arreglar les coses, evidentment, jo penso que ja s'apuntava abans, és la millor situació del sistema fiscal. El sistema fiscal, per anar, és l'únic que pot anar en contra d'aquests desequilibris cada dos anys entre els uns i els altres. Estem en una emissora teòricament religiosa. A mi em va dir una vegada que un sistema fiscal era la millor fórmula de caritat cristiana. No sé si és veritat o no, però un sistema fiscal progressista, esclar, de distribució. I, per tant, s'hauria d'anar aquí.
Bé, jo li corregeixo, senyor. Més que religiosos, són d'humanisme cristià, eh?
Doncs,
però ja ens entenem, ja
sí,
ens entenem.
Ja ens
de tota manera, sí, evidentment, la fiscalitat és una manera de redistribuir les riqueses, perquè aquesta és la gran qüestió. Com redistribuïm aquestes riqueses mal repartides i que encara han fet patir més les persones, o moltes persones, en aquests 7, 8, 9 anys de crisi. Ja...
Jo volia afegir una cosa al que deia el senyor Oliveres ara, que estic totalment d'acord. És les polítiques econòmiques que ha fet fins ara el Banc Central Europeu. O sigui, què ha aconseguit? Preguntem-nos què ha aconseguit. Per exemple, una de les coses que volia aconseguir era, doncs, robar demanda futura, portar-la al present, vale? I que l'economia continués fluyant. Ho ha aconseguit? No. Per què Draghi diu que manté els tipus al 0%, tot i la inflació positiva, etcètera, 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 etcètera? Per lo que jo deia abans també, perquè aquesta inflació sí, és positiva, sí, evidentment és millor que la negativa, evidentment, però no és suficient. I per tant, què ha de fer, al meu entendre, el Banc Central Europeu? Canviar aquesta política econòmica per una política fiscal. En el moment que hi hagi aquest canvi, aquestes millores macro, jo crec que aniran més redistribuïdes cap a aquestes millores micro, que són les que se necessiten realment.
Permets tu més un...
Sí, endavant. Sisplau.
El tema fiscal és dit la gran clave. Però, clar, el tema fiscal tenia que ser per tots els països de la Unió Europea.
Evidentment, sí.
I aquí, mentre hi hagin sistemes fiscals que continuem, que estan cada un per la seva història, ens trobem que si no hi ha una harmonització fiscal europea, difícilment això ho podrem aconseguir, no?
Uh-huh. Per al gran públic, senyors, què implica aquest fet que coneixíem la setmana passada de mantenir els tipus d'interès en el 0%? Això és una qüestió que afecta les finances i pot afectar els petits estalviadors, els que tenen hipoteques. No sé si té algunes conseqüències ara que estan pujant novament els preus. Perquè es diu 0% malgrat l'augment dels preus.
Jo, perdona, és el que deia abans, eh? Malgrat l'augment dels preus, sí, però que és un augment dels preus molt relatiu.
Com que és tan petit, no té sentit arriscar-se amb el...
És que jo en aquest sentit concret, jo li dono la raó al Draghi. O sigui, per què canviar el tant per cent? O sigui...
Estic d'acord, eh? Crec que el Draghi, aviam, primer es deien moltes coses, el que diria, però ha pres unes mesures una mica, digue-li conservadores o contemporitzadores, no?
Sí, i el sense fet, arriscar, a la defensiva, per entendre'ns.
Massa, i aleshores diu, bueno, pues mantenim... Perquè, esclar, no oblidem una cosa, Estats Units augmentaran els tipus d'interès, augmentaran. I aleshores això ens pot afectar indirectament, no? I aleshores el Draghi està intentant mantindre el 0%, perquè, si no, el millor això es podria desbocar. Perquè, clar, l'objectiu final és el 2%, i els objectius són l'1,7, l'1,6, que es mantinguin aquests tipus, no? Això, més o menys, és coherent, i també no va tan malament per les persones que estan endeudades, perquè imagineu-vos que tornéssim a anar a aquells tipus d'interès d'èpoques franquistes en què realment no podia pagar ningú les hipoteques, per dir-ho d'alguna forma, no? Aleshores, jo crec que, d'alguna manera, aquesta política és bastant positiva. Les últimes notícies que han sortit del Draghi i que a nivell d'hipoteques, pues, home, la població podrà continuar entrempeixant més o menys com fins ara. No?
Mario Draghi és el president del Banc Central Europeu, recordem-ho, sí, que és la instància bancària que ens mana ara. Abans era el Banc d'Espanya, ara és el Banc Central Europeu.
Però del Banc d'Espanya tindríem que parlar moltes
coses. Moltes coses que no sempre s'han fet bé.
Sí, no és el dia, però voldria la pena.
Però hi hauria per fer un monogràfic.
Sí, sí. Bé, avui compartim taula amb tres economistes, amb Arcadi Oliveres, expresident de Justícia i Pau, amb el màster en Economia Social, Ivan González, i amb el també economista del grup sènior del Col·legi d'Economistes, Josep Lluís Marriera. Tenen alguna esperança sobre el fet que la millora pugui afectar més persones que no pas ara? Perquè la sensació és una mica com de resignació, de decepció i, de vegades, de patiment silenciós de la crisi.
Jo estic convençut que sí. El problema no és si afectarà o no afectarà. El problema és el quan.
Quant de temps, eh?
Quant de temps, sí, sí, sí. Quant de temps, sí, sí. Jo estic convençut que la crisi que estem patint des de fa uns anys, tot i la millora, continua. O sigui, això de que la crisi del 2007 s'acabarà, ho sento, però jo no m'ho crec. Ho sento. Evidentment estem molt millor que el 2008, sí, molt millor el 2008. Però encara ens queden uns anyets. Per tant, afectarà a la vida del dia a dia del ciutadà? Sí, evidentment que sí. Però el 2017...
No
ho poso en dubte.
Com a mínim ho poso en dubte.
És clar, tu has dit una cosa molt, molt interessant. És el fet d'anar al 2007. La gent tornarà igual com al 2007. Mai més, ja. És a dir, és quasi impossible.
Hem tingut una crisi de sistema, per entendre'ns. Ja no podem.
És quasi impossible, perquè fins al 2007 hi va haver una bombolla immobiliària, hi va haver una sèrie de gent que es va enriquir d'una forma... Pues, bueno, podem discutir-ho i parlar-lo llargament, i aquesta bombolla va fer que, bueno, moltes altres negocis van anar funcionant, però difícilment es tornarà aquell 2007, perquè en aquells moments va haver-hi molta gent que humil i senzilla, que tenien uns sous, pues, sense estudis i sense coneixements, pues, que havien arribat a tindre uns sous més que qualsevol empresari, potser, no? Això difícilment ho veurem. Jo crec que... Sí, la gent que pensi que perquè millori l'economia es té que tornar a anar a l'any 2007, jo crec que difícilment això es veurà.
Això no serà com abans, però sí que desitjaríem que, encara que els índexs no siguin com abans, potser en la línia del que comentava abans Arcadi Oliveres, hi hagi més gent que pugui viure amb la mínima dignitat,
exactament,
encara que no creixi tant el país.
Com a mínim que la gent tinguin uns salaris que siguin més o menys... per poder viure, per el mínim de poder viure, que avui dia hi ha uns salaris que són de precaris totalment.
Sí, senyor Arcadi Oliveres.
Sí, no, és que l'Ignasi Miranda deia fa un moment hi ha hagut una crisi de sistema. I jo responc, en certa manera, per respondre la pregunta que heu formulat, però no s'ha fet res per canviar el sistema.
El sistema que mata, com diu el papa Francesc.
Amb la qual no farem res, perquè ara mateix és difícil tornar al 2007. Sí, però jo tinc la impressió que es comencen a veure ja noves propostes de bombolla immobiliària d'aquella que ens va condemnar l'any 2007. Per tant, vol dir que tampoc hem arreglat aquí.
No aprenem.
No aprenem dels errors passats.
Encara és hora que hàgim d'establir aquella famosa taxa Tobin, no digui com es digui, per frenar l'especulació bursària. Tampoc ningú ha fet res. És a dir, que jo no estic segur que no es pugui arribar al mateix desastre d'aquell moment, perquè el sistema que ens dona aquest fracàs no s'ha canviat gens ni mica. I per què? Perquè aquells petits que ja han sortit aquí en el pròleg, que es beneficien, aquella petita capa de la població, que és la que treu profit d'aquesta situació és el que acaba dominant el cotorro polític i, per tant, si fes un canvi.
Se'n recorda que el Sarkozy, me sembla que va ser, que va dir, estic a reformar el capitalisme, com ha quedat totes aquestes frases, no?
Sí, sí, sí. I com ha quedat el Sarkozy?
Com han quedat aquestes frases? Vull dir, sí, sí. Aquí ningú vol reformar el capitalisme, o ningú en sap.
Jo crec que és irreformable, però en fi, això és un altre tema.
Per cert, França va una mica contra pèl, va una mica al revés que la resta d'Europa. Està en recessió, França, tot i que França té un coixí de solidesa econòmica gran, però va enrere.
M'ho has tret de la boca, t'anava a dir. El coixí econòmic francès no és ni molt menys el que teníem nosaltres ni el que tenim ara encara.
O el d'Alemanya abans de la crisi, que també estava ben protegida de sacsejades. Bé, recordem, amics oients, que tenim una pregunta del dia. Ens la tornes a recordar, Marta?
Sí, notes personalment la recuperació econòmica de les grans xifres i poder optar entre tres opcions. Sí, he patit molt durant aquesta crisi, però ara vaig millor. No, pateixo encara més ara per l'efecte acumulat de la recessió o bé, no, gràcies a Déu, no he notat res ni abans ni ara. Ens ha arribat un comentari d'en Maxim García de Mataró. Ens diu, jo no he notat gens la crisi ni abans ni ara, gràcies a Déu. Però allò que els participants en el col·loqui estan dient sobre les sensacions és molt important. Em solidaritzo plenament amb molts amics i familiars meus que ho estan passant molt malament, sovint en silenci. I també recordar-vos que, a més de respondre a la pregunta votant per una de les tres opcions de resposta, ens agrada que envieu missatges directes.
Missatges directes com el d'aquest oient que parla això. Fa seves aquestes paraules que vostès comentaven abans de les sensacions que ens fan patir. També fins i tot els qui no ho han passat malament també a la seva manera pateixen. Hi ha molta pobresa silenciosa. Això potser no ho detecten tant els estudis, però moltes persones vídues, de tant en tant coneixem alguna desgràcia, com aquella dona de Reus que per no tenir electricitat a casa doncs va morir. Sense arribar a aquests extrems de tragèdia, sempre lamentables i rebutjables.
El més trist és fins i tot persones que havien estat en una situació econòmica elevada i que s'han quedat, pues, aquella senyora s'ha quedat viuda, s'ha fet gran, amb la crisi pues, s'ha tingut que anar gastant els estalvis que va heredar el seu marit i que d'alguna forma estan ja a les últimes. Perquè clar, com més això va passant, aquesta gent gran ja pràcticament els estalvis els hi acaben. I aleshores, amb la pensió de viudetat, no poden arribar. Ja l'altre dia m'explicaven un cas que sembla de xiste, però fa pena. I és una senyora, ara aquests dies de gener, que feia fred, que anava amb un abric de bison pel carrer. I aleshores hi va un senyor i diu, escolti'm, vostè ja la robaran. Diu, però és que és l'únic que em queda.
Clar, aquestes paradoxes, no? Una senyora que aparentment...
És l'únic que em queda. És dir, aquesta senyora ja no tenia més roba i li quedava l'abric de bison que li havia arreglat al seu marit quan vivien bé. I ara l'únic que li quedava era l'abric de bison. Però clar, algú que el veu pel carrer... I després, també, coneix una altra anècdota de senyores que, similars a aquesta que estic comentant, que van, pues, en els menjadors aquests de...
Menjadors socials que en tenim,
socials,
a parròquies, en llocs. Sí, sí.
I que els hi fa vergonya i que no ho expliquen a ningú, perquè no volen que les senyores o els veïns de la seva escala se n'enterin. O sigui, això és una humillació pues, també molt forta.
Sí, són situacions delicades. No sé que algun d'aquests voluntaris del Banc dels Aliments, que ell estava repartint menjar i es va trobar el veí del pis de sobre a buscar-lo. Aquestes decisions suposo que són realment desesperants. Sí.
Però vaja, això forma part una mica com dels costums socials i de l'aparador social. Evidentment, és molt respectable la sensació que pugui tenir una persona de tenir aquesta mena doncs, de vergonya o de no voler. Però, en tot cas, el problema de fons és més profund. Això és una, potser és una conseqüència, no?, del mal de fons que tenim avui en aquesta situació que, malauradament, ens preocupa. Creuen que són moltes? Potser és difícil de quantificar les persones que estan pitjor ara que fa 4 o 5 anys per l'efecte acumulat de la crisi? És difícil de saber, això.
Jo no li sabria dir una xifra ara mateix.
Sí, no els preguntava tant per xifres, sinó si creuen que pot ser, que és una cosa que es dona sovint, vaja, en la població.
I sobretot amb noves formes de pobresa, diria jo. És evident que, doncs, Abans teníem per pobres un determinat grup de gent, no sé, famílies monoparentals, però ara ha sortit aquí jubilats en els quals la pensió no els arriba de cap manera.
I pensions contributives, eh? No pensions, entrem ja en els
altres. Sí, sí, no. Pensions contributives. També, per altra banda, no hi ha dubte que tota la franja de gent immigrant que va arribar aquí en unes èpoques d'eufòria i que després s'ha quedat amb una sabada i una espardenya també representa una nova capa de pobresa. Diria que tot això s'hi ha de prestar-hi molta atenció, perquè es viaixa completament les dades macros de millores i d'augments de PIB i coses així.
Catalunya i el conjunt d'Espanya tenim pendents uns pressupostos per aquest 2017 que ja va cap a la meitat. Això pot perjudicar la recuperació macroeconòmica? Per exemple, si no s'aprovessin pressupostos a Catalunya per qualsevol conjuntura política i a Espanya, on ara per ara el president Mariano Rajoy ho té difícil, no té assegurats els mínims suports per tirar-los endavant, tot i que hem sabut que els voldrà presentar al Congrés igual.
Hem de pensar una cosa, eh? Hem de pensar que un pressupost allargat, un pressupost...
Sí, prorrogat.
...que s'ha prorrogat, està capat. En quin sentit? No hi ha noves partides. O sigui, totes aquelles polítiques que es fan, que jo faré o que farà el ministeri a turno, o si no hi ha un pressupost nou que tiri d'aquests diners, això no es podrà fer. Perquè un pressupost prorrogat no és més que això. O sigui, és prorrogar les polítiques del 2016, en aquest cas, no? Per tant, afectarà? Sí. En quina mesura? Sincerament, depèn de quina política concreta estem parlant. Grosso modo, podríem dir que moderadament. Però si després concretitzem en polítiques concretes, perdona per la redundància, podria afectar, sí. Mm-hmm. Què passa? Que vol presentar al Congrés, vol pactar amb el PSC, amb el PSOE, perdó. Sí. Haurà d'acabar arribant a un acord, probablement. Jo crec que tindrem pressupostos abans de l'estiu. Mm-hmm. Espero, estem al març, eh?
Sí. Però... I sense convocatòria d'eleccions.
També ho espero.
Perquè ja serien això les terceres eleccions en un any i mig, o menys de 2 anys, en qualsevol dels casos, terrible. Hi ha una... Sí, perdoni, senyor Arcadi Oliveres, volia...
No, és que ara el tema que estem tractant i els pressupostos, crec que hi ha una qüestió que se sap, però potser no s'ha discutit tant com calia. L'Estatut de l'any 2007 preveia una renda garantida de ciutadania.
El de Catalunya, eh? El que encara és vigent.
Sí, sí, sí. Famós.
Sí, sí, de l'any 2006, perdó. Sí, sí.
10 anys, i això encara no s'ha posat en marxa. Hi ha una iniciativa legislativa popular, que es diu precisament així, renda garantida de ciutadania, sí, que va rebre signatura de 120 o 130.000 persones, que s'ha discutit al Parlament, que durant molt de temps Convergència li va donar llargues, ara sembla que aquest nou bloc té ganes d'acceptar-ho i tinc la impressió que s'acceptarà, però s'han de definir, primer, uns serrells importants, és a dir, quants membres de la família podran cobrar, fins a quina quantitat, coses d'aquesta mena, i després, això que estem discutint, que estiguin aprovats els pressupostos, si no es farà. I clar, aquesta renda és la que hauria d'afectar, segons l'Estatut, a tots aquells quina renda familiar no arriba al salari mínim interprofessional. Per tant, els que més quedarien afectats pel tema que estem parlant.
Aquesta renda la demanava també Càritas en les últimes presentacions de memòria, la campanya de Nadal, però certament, encara que es fes això, senyor Arcadi Oliveres i els altres també, no els hi sembla que no solucionaria això tampoc, no, el problema de fons, clar. Tant de bo molta gent pugui sortir del pas amb
això. És que, esclar, aviam, d'alguna manera, el pressupost és un pastel, i aquest pastel és el que és. I són els ingressos que hi ha. I aleshores, tu, d'aquest pastel, pots tallar més d'un tros i posar-lo més en un altre tema, més en infraestructures, o treure d'infraestructures i passar-ho a situacions socials, etc. És a dir, però el pastel és el que és. Aleshores, clar, que el pressupost, lo important i la base són les reformes estructurals bàsiques, i són reformes amb lleis fiscals que puguin aconseguir unes recaptacions d'ingressos més elevades. Si es aconsegueixen amb aquestes reformes de lleis una recaptació fiscal, aquest pastel el tindrem més gros. I després tindrem més marge de maniobra per repartir aquestes parts. Però si no, continuem repartint, traient d'un lloc i passant a l'altre.
Bé, hem de deixar-ho aquí, tot recordant que la problemàtica de l'economia ens afecta, ens preocupa sempre, i esperem que es puguin redistribuir les riqueses i que aquesta millora la notin els ciutadans. Vaja, no sé si volen comentar alguna última cosa. Ens queden 15 segons. Avui ens han acompanyat tres economistes, Ivan González, Arcadi Oliveres i Josep Lluís Marriera. Que la gent noti la recuperació. Vaja, això sempre em sembla que ho compartim tots.
Sí, sí. Tot.
Gràcies.
Això, esperem que d'alguna manera, com a mínim, tothom pugui notar una certa millora, no?
Sí,
sí. Això és el que tothom espera, no?
I no perdre l'esperança. Gràcies, senyors. Fins una propera ocasió. Bona tarda. Adéu-siau.